Més informació a ib3notícies.com. La informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
Bon dia, bon dia. Escalfant per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3. De dilluns a divendres a la 1 del migdia. El dia, amb Marta Grau.
Són les 10 i 4 minuts, continuem, i com és habitual, sempre en aquestes hores, pendents del temps. Avui dijous s'han de dir que han començat una jornada amb clara baixada de temperatures, feia més fresc, sobretot de cara a l'interior de l'illa de Mallorca, també a Menorca. Aquesta matinada s'han pogut registrar fins i tot algunes gelades puntuals. Compartim a pantalla aquí les temperatures que, com heu vist i ho descrivim per als oients, en alguns llocs són molt baixes. Freguen els 0 graus. Mira, Seuva, 1 grau, Vinyali, 0,8, Son Torrella, 0,6, Es Refugi, 0,4, Sencelles, 0,3. Parlant d'un dia de fred, un dia d'hivern?
Sí, la veritat és que sí, ambient ben fresquet a primera hora, com ho heu pogut observar en aquestes imatges. De cara avui s'espera també una situació bastant tranquil·la, amb domini de sol i qualque nígol important. El vent bufarà fluix de gregal sense complicacions destacables, però atenció, perquè avui i sobretot demà, de cara a demà divendres, començarà a entrar en joc la pols en suspensió procedent del nord d'Àfrica, cosa que deixarà el cel amb un aspecte més blanquinós i també enterbolit. I fins i tot podríem tenir no només aquesta baixada de temperatura, sinó com a una arribada d'una nova... no sé si borrasca, ja si és borrasca o no, però de mal temps de cara en el cap de setmana.
Compartim amb els espectadors, tornem a descriure per als oients, una massa de pols en suspensió, com se pot veure en aquest mapa que ve d'Àfrica i puja cap amunt i com a mesura que passen els dies afecta sobretot el sur de la península i també a les Illes Balears. O sigui que mos espera aquest cel enterbolit, aquesta pols, no rentar els cotxes, recordem que és un clàssic de cada vegada.
I per a moltes persones que els pot arribar a afectar...
Ai, al·lèrgies, clar.
Mascareta, perquè molta gent no només que tingui al·lèrgies, sinó que li pugui afectar la pols en general, és convenient que se protegeixin amb una mascareta perquè, si no, pot tenir repercussions o conseqüències.
Han tingut de tot aquest hivern, borrasques, pols en suspensió, neu no tanta, però de la resta de fenòmens meteorològics pràcticament els han tingut tots.
I basta que ha sortit sol un dia perquè hi hagi gent que se'n vagi a nedar a la platja.
Exactament,
que també ho han dit això aquests dies.
Tota la raó. Obrim les finestres, les càmeres en directe, les nostres beauties. La primera mos trasllada a Randa. Analitzam el temps en aquests moments que... no hi ha sorpreses. Continua amb un cel blau, sol, el manco en aquest indret de l'illa de Mallorca. Temps estable per la jornada d'avui. Fred, però estable.
Estable, estabilitat per aquest dijous. I ara, de Randa, partim cap a Sant Josep de Satalaia a Eivissa, on podrem veure també com s'han despertat avui de matí. Aquí sí que veiem una mica més de boira en suspensió. No saben si ja és una mica d'aquesta pols en suspensió que arriba del nord d'Àfrica. En qualsevol cas, també llueix el sol i la temperatura va pujant, però és cert que mos han despertat avui i han tingut una nit bastant freda avui.
Aquest és el temps previst per avui. Seguirem a mesura que mos atraquem el cap de setmana, no? Entrant en detalls de quin temps ens espera, però sembla que deixarem de banda aquesta estabilitat. Ara parlant de feina, d'actualitat laboral, d'absentisme en concret, perquè s'ha convertit en un dels grans mal de caps del mercat de treball. I un altre mal de cap podria ser també el teletreball i la gestió que fan a vegades els treballadors d'aquesta fórmula que, recordem, va començar amb la pandèmia. Va haver un abans i un després del teletreball durant la pandèmia.
I tant, que va ser un abans i un després. Vos hem de dir que, segons dades recents, la incidència de les baixes per incapacitat temporal han augmentat prop del 58% des de l'any 2017 i entre els joves de 25 a 35 anys l'increment supera el 67%, un fenomen que impacta directament en les empreses pels costos i també per l'organització i la burocràcia, no, que d'alguna manera afecta a les empreses. En aquest context, els tribunals estan marcant límits molt clars. consideren discriminatori premiar econòmicament els treballadors que no fallen, que no falten, si això deixa fora qui ha estat de baixa mèdica. És a dir, les empreses es troben amb poc marge, per dir-ho d'alguna manera, per incentivar l'assistència o penalitzar l'absència. Paral·lelament a això, el teletreball també genera nova jurisprudència, perquè el Tribunal Superior de Justícia, en aquest cas a les Canàries, ha avalat l'acomiadament d'un treballador, un acomiadament disciplinari d'un treballador en remot que se telefonava a ell mateix per bloquejar les telefonades de clients i evitar atendre-les. Sí, però és de pel·lícula, però no ho és real. Un cas que obre malta el debat sobre control, confiança i límits en el treball també a distància.
I te dic, una feinada, lo de cridar-se a un mateix, no? Ara mos endinsam en aquestes qüestions perquè tenim amb nosaltres el nostre missa laboral lista, Pere Quecles, bon dia, Pere.
Bon dia.
A mi, primer de tot, m'agradaria demanar-te per què tanta o per què ha crescut tant l'absentisme laboral. Jo no sé si hi ha una raó al darrere.
Bé, el tema de l'absentisme sempre ha estat un problemàtic. El que passa és que durant un... El dret laboral és com la història pròpiament dita, és dir, va i ve, té els seus moments. Inicialment hi va haver una protecció del tema de la incapacitat, hi va haver una teoria, se va posar de moda, o els tribunals van posar de moda la teoria de que no se podia acomiadar els treballadors en situació d'incapacitat. Després varen canviar, ens varen dir que l'acomiadament d'un treballador amb incapacitat o discapacitat era improcedent, no era nul. Ara resulta que, com que m'han donat compte de que som part de la Unió Europea, el TJUE, que és el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, que interpreta les normes dels països que formen part de la Unió, mos ha dit que és nul. Per tant, és una vulneració d'un dret fonamental, que és el dret de la salut, i que, a més, si tu acomiades un treballador per fet, simple fet, alerta, de que estigui de baixa, o hagi estat de baixa, o tingui una discapacitat, és nul perquè l'estàs discriminant pel fet de només aquesta qüestió, que tingui aquesta discapacitat o aquesta minusvaloració.
En aquest sentit podríem dir que estem protegits, afortunadament, perquè abans, per ventura, o a altres països, això no és ben bé així. Però dèiem, no?, que els tribunals consideren discriminatori pagar un plus d'assistència i també dèiem, no?, que no poden fer massa cosa per incentivar els seus treballadors. Evidentment, és discriminatori, jo també ho veig així, perquè, clar, si tu estàs malalt, no hi pots fer res. I és qui va fer feina...
O no vols dir que siguis més efectiu, tampoc, perquè hi ha gent que també fa feina teletreballant, que és igualment efectiva, no?
Bé, en aquest cas sí que se referia en el sentit de faltar o no faltar.
Exacte.
Baixes o no baixes. Vull dir, si tu estàs sa, te compensen. Si tu estàs malalt, te discriminen, no?
Clar, és que això parteix d'una premissa, per això, errònia. I ets idea que tal vegada tenen la major part dels empresaris d'aquests treballadors quan no van a fer feina, moltes vegades perquè no volen. O que hi ha molt de frau en el tema de les incapacitats temporals. És a dir, quan tens una baixa, hi ha moltíssims empresaris que diuen, per un constipat, aquest senyor o aquesta senyora podria venir a fer feina. Però clar, i si aquest constipat se converteix en una pneumonia o en una pulmonia, o si és un Covid i te contagia a tota la gent que està dins l'oficina. És a dir, crec que els empresaris, tal vegada, en segons quins aspectes, tenen una visió molt limitada, que, clar, és que normal, ells volen producció i productivitat. I el que passa és que l'article 14 de la Constitució ens diu tots som iguals davant la llei. Clar, els capacitats i els incapacitats. Si nosaltres premiem aquesta gent que va fer feina perquè té una salut de ferro i mai se posa de baixa, perfecte.
Quina sort que tenen.
Però estan dient que és que no van a fer feina. Clar. Realment perquè no poden, perquè quan estàs malalt és perquè no pots, t'estan penalitzant. Jo també entenc que això vulneraria el principi d'igualtat i per això seria una discriminació molt evident.
I Pere, però poden fer qualque cosa a nivell legal les empreses, els empresaris, per reduir, per fer minvar l'absentisme sense incórrer en aquesta discriminació, penses?
Els empresaris en si no. És a dir, l'empresa no pot fer un control del teu estat de salut, però tenen mitjans en el seu abast. Les mútues de previsió social, que ara, a més, fan el control de les contingències comunes, abans només feien de les contingències professionals, l'accident laboral, les baixes que tenien que veure amb el teu lloc de feina, ara ho fan en general. Són mútues col·laboradores de la Seguretat Social, perquè la Seguretat Social no dona abasto, i a mi em pareix correcte. I després hi ha el servei de prevenció.
prevenció, per aquí anava jo. Moltes empreses, sobretot són grans empreses, que posen a disposició dels seus treballadors, per exemple, fisioterapeutes per temes de problemes de no sé, mal d'esquena, per exemple, perquè carreguen, o fins i tot de psicologia, per, d'alguna manera, tractar temes d'ansietat, d'estrès, etcètera, etcètera. És una manera de prevenir aquest absentisme o aquestes baixes mèdiques.
Correcte. Una cosa que a mi m'ha cridat moltíssima atenció, i de fet fa molt poc, llavors vaig saber a través d'altres companys que sí, que és molt habitual, que el que tu m'ho dius, Joana, passa, és a dir, l'empresa li envia una comunicació al treballador i li diu, mire, sabem que està vostre de baixa, sabem que està malalt, no podem saber realment per què està malalt, perquè això forma part d'un tema de protecció de dades, però posam en el seu abast tots els mitjans que té l'empresa perquè vostre pugui millorar. En els treballadors els apega el tremolor, perquè creuen aquesta reticència, i creuen que és un sistema de control del tema de la sèrie de baixa.
Però dime una cosa, però quantes empreses realment fan això?
Molt poques.
Clar,
molt poques.
Aquí parlem d'un percentatge...
Normalment sols les grans empreses.
Grans empreses, tal vegada, no?
Que posen a disposició, això, un servei de fisioterapeuta, no,
és,
un servei
genial,
de psicologia...
Però dins un teixit empresarial és anecdòtic, no?
Sí, saps què passa? Que partim d'un principi bàsic dins tota aquesta història, que és la desconfiança. Saps què passa? Que
paguen justos per pecadors,
sí,
o que s'han aprofitat a lo millor, o s'han excedit, no? I després, quan un va de bon de veres, no el creuen.
És el que passa, ens hem capacitat permanents. Durant un temps, hi va haver, no podem dir barra lliure, però ja fa molt d'anys, tothom estava incapacitat per qualsevol cosa. I ara tu, perquè te donin una incapacitat, no tan sols no la te donen, sinó que t'obliguen a passar un procés, però llarguíssim, llarguíssim, amb molts entrebancs administratius, amb molta incertesa de com te quedes durant tot aquest procés, de bon cobres, com vius, si te cobraràs l'atur, si no el cobraràs, si la Seguretat Social me pagarà, qui me pagarà després de tenir una sentència escat d'un any i mig... És a dir, això és un, tenim un sistema totalment diabòlic que no funciona. No funciona. I els treballadors se troben absolutament indefensos. Les empreses també. Perquè un metge que m'envia un treballador que realment no pot fer la seva feina m'està carregant a mi un problema. I són jo que l'he de solventar, empresari. I això és molt complex.
Sí, que per ventura l'has de recol·locar a un lloc que no és el seu, o fent unes tasques diferents a les que són les seves habitualment, etcètera, etcètera.
Ara és obligatori.
Parlàvem també de teletreball, no?
Sí.
I ara que deien a Marta, a vegades paguen, o moltes vegades paguen justos per pecadors, en el tema del teletreball supos que passa igual, perquè no tothom se n'aprofita d'aquesta activitat. Molta de gent és molt productiva fent teletreball. En aquest cas, aquest teletreballador acomiadat per bloquejar trucades, quins elements han estat clau, no?, perquè l'acomiadament fos declarat procedent.
Bàsic. Hi ha un principi laboral que és bàsic dins qualsevol relació, que és la bona fe. I tu, quan fas una transgressió d'aquesta bona fe, te poden acomiadar. Evidentment, aquest senyor el que va fer és transgredir la bona fe contractual. És que a qualsevol persona que tingui dos dits de front o dos dits de seny, no se li ocor pensar... És que tu t'imagines... que ha de pensar, fins a on ha d'arribar a pensar aquest treballador per poder aconseguir no fer feina. És que m'apareix increïble.
És que costa més l'argument
ja
que no fer feina en si.
Ja me diràs, és que m'apareix, perdó, m'apareix estúpid. És a dir, i què penses, que no t'agafaran? És allò de dir, mira, ja veurem què passa. I, a més...
Dia rere dia amb aquesta pràctica.
Ja me diràs, és que no té cap sentit. Què passa? Que clar, tenim el dret de protecció de dades, tenim el dret de protecció d'intimitat i tal, i, clar, no podem fer un abús d'això. És a dir, l'empresa mos ha de poder controlar la direcció de la feina. La té l'empresa, mos agradi o no. A pesar de que la senyora Yolanda Díaz ara mos digui que els treballadors han de participar en els beneficis de les empreses. Que això, si voleu, un dia en parlar. Però és que és això. És a dir, el que no podem fer és abusar. Jo te dono feina, l'has de fer, i s'ha acabat, i te pagaré. Més o manco. I te trataré bé. Si no te trat bé, m'has de denunciar. Perfecte. Però això és un tema de confiança. És com un matrimoni, això. Que aquí no hi ha més, ni pus.
Ara tornarem a explicar, no?, totes aquestes novetats relacionades amb l'encentisme, aquests casos que mos han cridat l'atenció, però crec, i m'has de corregir si no és així, però si un treballador se troba malament i no pot anar a la feina... un dia no passa nada si no ho justifica. Veritat? Fins a quan ja hauria de tenir una justificació mèdica?
Normalment els convenis col·lectius estableixen els períodes en els quals pot faltar sense justificació i no se te sanciona. Respecte a això, ara, avui venia pensant... nosaltres hem tingut un cas que és Totalment, i s'està produint cada vegada més. Un cas molt, molt significatiu del que està passant. Treballadora té un procés molt llarg d'incapacitat permanent, problemes d'esquena, etc. I li donen salta, li diuen, pot anar a fer feina. Passa per l'empresa, el servei de prevenció li diu, sí, pot venir a fer feina, però adaptada, que no aixequi molt de pes, que tal, que pasqual. S'impugna aquesta alta, perquè dins la Seguretat Social s'ha equivocat. Molt bé, procés dura, ja te rotaré morena. A pesar de que són procediments preferents.
I mentrestant ella fa feina, no?
Mentrestant ella fa feina. Mentre fa feina, cada dia, o quasi cada dia, se troba malament. Té problemes d'esquena i va a urgències. En un mes ha faltat a la feina, perquè s'han hagut d'anar a urgències, 8-9 vegades, i no compareix a la feina. I ella presenta justificant que ha anat a urgències.
Cada vegada que ha anat.
L'empresa la acomiada. Li diu, escolti, senyora, vostè ha faltat? Acomiadada. Quin és lo ridícul de tot aquest procediment? Dos dies abans de tenir judici per acomiadament, van tenir judici de impugnació de salta. Què mos va dir la Seguretat Social? Perdó, el jutjat. Salta d'aquesta senyora és indebuda. No havia d'anar a fer feina. I ja està acomiadada. Jo no van tenir procediment d'acomiadament i l'empresa em diu, és que jo? Aquesta senyora tenia salta. No tenia baixes, perquè no li donaven la baixa. Per tant, què fèiem aquí? Això ens ho trobem cada dia més.
O sigui, el que estàs comentant no és un cas aïllat, no, sinó no, que és no, molt no, freqüent, no. És un patró. Quasi,
això, eh? Aquest patró és com funciona l'administració. No hi ha mitjans. Una persona que té una recaiguda i que, a més, objectivament, un tribunal ens diu que aquesta baixa, no, aquesta alta no s'hauria d'haver donat, escolta, és que per jo, i cada dia en som més partidari, no estic xerrant dels funcionaris, estic xerrant de l'administració, però jo això és una prevaricació. I, per tant, hauríem d'entrar dins el tema penal, que ningú ja ha volgut entrar encara, però crec que s'hi hauria d'entrar. El que no se pot consentir és que juguin en la nostra salut. Per què? Perquè no hi ha dos bés. Perquè els han donat les instruccions de que tothom ha d'estar d'alta i ha d'anar a fer feina. I carregar el problema en el treballador, carregar el problema en l'empresa.
Què recomanaries a treballadors que ara ens escoltin i que, com has dit, que és un patró molt freqüent, potser moltes persones se trobin en aquesta situació, que passin pena perquè els acomiadin o perquè, malauradament, el seu estat de salut els hi obliga a anar freqüentment al metge. Què li recomanaries?
Sempre han de documentar qualsevol sortida, qualsevol assistència en el metge, sempre han de demanar s'informe, sempre han de tenir la documentació necessària, això està clar. S'han d'assessorar, perquè cada cas és particular, cada assumpte és un món, i el que hem de veure és què passa a cada moment. Però, clar, això és un mal, això sí que és un mal endèmic, el mal funcionament del sistema. No estan xerrant dels funcionaris, perquè funcionaris, pobres, fan el que poden. Nosaltres tenim...
Ara que també viuen saturats. Moltes vegades.
Vamos. No?
O manca de personal, també.
Sí, és que què hem de fer? Hem de crear una administració superdotada de gent i tal vegada, a lo millor mitjà no són els que toquen. Perquè, clar, esperar 7 o 8 mesos perquè un tribunal mos digui que un altre que me va donar la Seguretat Social era indebuda.
I perdona, Pere, t'he d'interrompre. No, tinc mal de ventre, com ha acabat aquesta història? Aquesta dona ha hagut de ser readmesa, l'han indemnitzada...
No, és que és molt greu.
Estan pendent de sentència.
De sentència, i supos que segueix de baixa, en el final.
Després, casualment, bueno, li van donar salta. És que tens d'haver sofert aquest procés, perquè se va descobrir que el procés que continuava no era per la mateixa contingència, sinó que havia tingut un problema tumoral que li donava, aquests problemes.
T'ho imagina't.
És a dir, que, de fet, ella anava a la Seguretat Social i no li trobaren el problema que era fins al cap d'un mes. Que no tenia res a veure tal vegada en el que havia tingut, però que realment li donava la possibilitat d'estar de baixa. Això és kafkian. És a dir, aquest sistema que tenim...
Home, i una manca de confiança absoluta total, en els treballadors, no?
Total i absoluta. Clar, què me dius, conveni? Me faltes 3 dies? Te puc despedir. Ja està. L'empresa actua segons la normativa.
I tal que s'assessorin, no? Que demanin opinió i consellen els professionals, sense en aquest cas advocats laboralistes, que mos poden d'alguna manera guiar i assessorar o orientar de com han d'actuar.
El que passa és que no poden donar una solució màgica.
No, clar,
perquè
això,
després depenem d'una persona que és un jutge o una jutgessa, que mos dirà si tenim raó. No?
I molt important, perquè cada conveni funciona de manera diferent i poden trobar els treballadors particularitats depenent de l'empresa en la que facin feina. Llegir-se els convenis.
Sí, és una lectura... No vull dir que sigui obligada.
No, home, no.
No vull dir que sigui obligada, però és una lectura molt tediosa, ja us ho dic.
El manco, els punts més importants, no? Els punts fonamentals.
Si no, un sindicat, que per això estan i assessoren de meravella.
Nosaltres sempre vivim assessorats perquè tenim els millors que sempre mos donen una mà i expliquen de forma molt didàctica, no?, els drets dels treballadors, allò que se poden enfrontar i sobretot què és el que han de fer si viuen una situació parescuda, aquesta, la de les baixes laborals justificades, però a vegades no són del tot enteses per part de les empreses. Per això era el tema que plantejaven en Pere Quecles. Moltíssimes gràcies, com sempre,
gràcies,
Pere.
Gràcies a vosaltres.
Que tinguis un bon dijous.
Igualment. Pesada de la pols.
Exactament. Serà sobretot a partir de demà, eh? Recordem aquesta entrada de pols en suspensió avui comença, però demà sembla que serà el dia més complicat. Parlant d'altres tipus de problemes, els que han tingut alguns usuaris amb la targeta sanitària. Ja sabeu que el nou sistema es va instal·lar el passat cap de setmana, però que ha donat una sèrie d'errades, en concret quan aborden el tema de la recepta electrònica, malgrat totes aquestes actualitzacions que s'han anat realitzant. Els problemes han estat sobretot els darrers dos dies. Joana.
Així és, per aquesta raó, el Col·legi de Farmacèutics de les Illes Balears i també l'IPSalut han decidit habilitar un sistema alternatiu per a dispensar medicaments. Consisteix a introduir de manera manual les dades del pacient en qüestió. Els farmacèutics ja han advertit que és més lent, però han assegurat que és la millor opció que han trobat per donar el millor servei possible als seus clients.
Clar, com explicaves, Joana, en molts de casos es tracta de medicaments que els usuaris del sistema públic de salut necessiten prendre ja i no poden esperar més. Per això s'ha fet aquest sistema alternatiu. Saludam el president del Col·legi de Farmacèutics, Vicenç Terrades. Bon dia.
Hola, bon dia.
Darrera hora d'aquesta situació, perquè duim dos dies amb algunes incidències, però i ara? S'ha restablert la normalitat de forma total?
Bueno, normalitat total no és així, eh? És a dir, ahir se va implantar una nova versió, ahir vespre, i bueno, avui de matí es veu que s'està funcionant sense massa incidències, però així i tot hi ha incidències. I ja vos dic, de vegades passes la targeta no reconeixes pacients, s'ha de ficar mà, de vegades la mà també falla i hem de tornar a començar, lo qual pues, du que l'acte de dispensació és més llarg de lo que voldríem i s'ha d'esperar. De vegades tenim pors a les farmàcies i, bueno, a base de paciència, dels pacients i dels potecaris, anem solventant els assumptes i la població se'n pot endur la seva medicació.
Perquè ara aquest sistema alternatiu, com comentaves, continuen les incidències. Val? Aquest sistema alternatiu el que fa és que vosaltres introduïu les dades a mà, la qual cosa vol dir que se requereix més temps, no?
Correcte, sí. Hi ha moments que sí que funciona. Perquè no s'entenguem, nosaltres podem actuar de dues maneres. Una és de forma integrada en el nostre programa de gestió, que tot és més fluid i tot molt més ràpid i la dispensació és molt més ràpida i el pacient ha d'esperar menys. Llavors hi ha una altra habilitat que és a través de la plataforma directament de Sigma. I quan fallen aquest dos, hi ha la possibilitat de poder ficar el CIP tant integrada com sense integrar. Això du un temps. Així i tot, de vegades, introduint el CIP pot ser que falli. I hem de tornar a començar el procés. Clar, una dispensació que potser serien 3-5 minuts, potser són 10-15, o finalment es veu que en molt pocs casos es pot donar que no funcioni i no queda més remei que remetre el pacient en el centre de salut perquè li facin paper, sempre i quan sigui una urgència, si no li deien que torni un poc més tard.
I això està generant cues a les farmàcies? Perquè si se torba un poc més en cada un dels pacients o dels clients que entren per aquesta entrada de dades manual, jo no sé si ha generat tal vegada un poc més de fluxe.
Sí, hem de confirmar que hi ha coes, depèn del moment de si està funcionant bé o no, però sí que hi ha coes, hi ha un poc d'enfados, hem de dir que la població s'està portant molt bé i que té molta paciència, però també hem de resaltar la paciència del potecari, que per poder solventar el problema pues, ha de repetir la passada de targeta diverses vegades, ha de fer anul·lacions i tornar a treure, i bueno, això és vera que hi pot haver qualque enfado de gent que té pressa, però que ho anem solventant i bueno, i dir-vos que ara actualment s'està només s'estan anant a solventar que funcioni prescripció i dispensació. Totes les altres funcionalitats, que és vera que entendrem moltes de bones, tant pels pacients, els metges i els farmacèutics, s'aniran aplicant a mesura de que funcioni bé aquesta prescripció i dispensació.
Per tant, paciència per als pacients i paciència també per vosaltres, per als apotecaris, que no en queda d'altre. Quan creus que se podrà restablir el nou sistema de manera definitiva? Penseu que ja hi ha una data en què tot comenci a funcionar sense cap problema?
Pues mira, és complicat dir-ho. Hem d'entendre que és un canvi tan gran, se canvia totalment el programa, s'ha de fer una migració d'aquestes dades tan bestial, pues, historials clínics, prescripcions, dispensacions, anul·lacions, etc., que tot això és un volum tan gros que no sé exactament el temps que durà de depurar tot això.
O sigui, i que pot haver més dies de problemes. No descartes que encara se puguin allargar les incidències.
Correcte, però ja no crec que siguin problemes tan greus i que facin que la dispensació sigui tan lenta. Però sí, és vera que hi haurà incidències. Quan s'implanta alguna cosa així, jo crec que aquesta setmana hi haurà incidències i hem de capetjar com podem.
Breument, sí que és vera que va haver una sèrie d'actualitzacions i aquestes actualitzacions el que feien era intentar solucionar alguns problemes, que se va aconseguir solucionar aquests problemes, però no altres, no? Unes coses sí i unes altres no.
Sí, i de vegades toques algo per arreglar algo i espanyes una altra, però bueno, se van solventant, i hem de dir que, clar, això en el principi funcionava molt bé, el dissabte, el diumenge a vora baixa que se va implantar tot anava bé, però clar, perquè només eren 40 farmàcies que estaven obertes dispensant. En el moment que dilluns a les 9 de matí varen entrar les quasi 470 farmàcies, sabeu que el rendiment de la infraestructura no era suficient i va col·lapsar, no? I ara s'està treballant amb això, en millorar aquest rendiment, aquesta rapidesa de fluïdes de dades, que qualcuna, pues, en el seu moment dona un error i te talla la dispensació.
Paciència, perquè les incidències, com explicava el president del Col·legi Oficial de Farmacèutics, encara poden continuar en els propers dies, el manco segur per el dia d'avui. Tant de bo se pugui restablir i actualitzar aquest sistema. Un canvi de tanta magnitud és normal que pugui generar, no?, aquests retards o aquestes petites incidències que, de moment, com explicava vostè, continuen. Moltíssimes gràcies per aquesta darrera hora.
Ok, moltes gràcies. Ja vols dir que les incidències aniran a menys, però seguirem amb incidències, és algo normal.
La nostra missió serà traslladar als oients i espectadors les actualitzacions i, sobretot, esperar en quin dia podem dir que ja funciona amb total normalitat. Moltíssimes gràcies, senyor Terrades.
Gràcies a vosaltres.
Uns consells i parlam tot d'una de bones notícies respecte a les targetes Revolving. Recordeu aquestes targetes que donaven tanta guerra per uns interessos abusius? Idò, ara parlam d'una sentència pionera que precisament ha duit a terme l'entitat Asufin, que també ens visita d'aquí a tan sols uns minuts.
El dia. IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és humor. L'artesania sempre ha estat aquí.
A Mallorca hi ha una dama que és hermosa com
el sol. Ara es reconeix. Vine a conèixer els artesans i artesanes que formen part de la nova marca de garantia Moda Artesana de Mallorca. Divendres 27 de febrer, al Teatre Principal de Palma. Reserva la teva entrada a teatreprincipal.com. Consell de Mallorca.
Avui és el Dia Internacional de la Pizza. Hem comanat una pizza aquí en directe a les 8 i hem enviat en Jordi a cercar-la. Hola, Julio.
Buenas noches.
¿Te puedo encomanar una pizza?
Claro que sí.
Y da, mira, una, cuatro formatges y una prosciutto.
Hola, què tal? Venim de Xiu-Xiu, Divetres Ràdio, que hem comanat dues pizzas.
Jordi, he anat en bicicleta, en Bicipalma, o com he anat fins a Lleuvi?
Perquè si m'has... Jo no tenc Bicipalma, tio. Res, ara faig les pizzas i ven cap aquí.
A Divetres Ràdio, Xiu-Xiu, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre.
Hi ha una dita que diu que quan plou, carrer banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres, això és al revés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigos.
Emblemàtics, el programa d'IV3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en cases nova allà davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res, sempre les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. A divendres a les 9, al dia, amb Marta Garau i IV3 Ràdio.
Són les 10 i 34 minuts. Nosaltres continuem en ruta, com sempre, a través de la ràdio i a través de la televisió, i seguim repassant els temes del dia. Quantes vegades vos han parlat, de fet, aquí, en aquest programa, sobre les targetes revolving, aquelles que mai deixes de pagar perquè tenen uns interessos altíssims? De fet, jo crec que si veiem el nom revolving ja és per sortir corrents, o és un motiu el banco de desconfiança sobre aquestes targetes. No sempre ho duen especificat, a vegades duen altres noms i poden donar lloc a més confusió, però en tot cas el que és important de la notícia, del que volen compartir amb els espectadors i oients, és que aquestes pràctiques abusives, Joana, podrien al manco arribar al seu final o que estigués més a prop.
Sí, perquè el Tribunal Suprem fa una passa més en la protecció dels consumidors. La Sala Civil ha estimat per primera vegada en la seva història la primera demanda col·lectiva presentada per l'Associació d'Usuaris Financers a Espanya, ASUFIN, contra les targetes revolving de Carrefour Pass. Aquesta demanda col·lectiva permetrà reclamar les quantitats de fins a 1,5 milions de targetes Carrefour en circulació des de l'any 2019 amb un saldo pendent de crèdit de fins a, atenció, 3.000 milions d'euros. Un fet històric que avui analitzam de la mà d'aquesta entitat que està darrere d'aquest procés. I avui ens acompanya per parlar-ne Cristina Borrallo, des de ASUFIN, també advocada de Futur Legal. Bon dia, Cristina.
Molt bon dia.
Bones notícies, d'entrada. Sí. Avui molt vens amb una bona notícia. Sí. I recordam, no, que aquestes targetes de fidelització s'oferien en les pròpies caixes dels supermercats, no? Són les pròpies caixeres les que feien aquesta tasca, no, d'oferir-les. Sospitar, no?, en els seus clients d'aquests interessos tan abusius, no? Mm-hmm.
Sí, estem molt contents. Com has dit, és un fet històric. Per primera vegada hem arribat a tenir una sentència d'una demanda col·lectiva amb una acció de cessació, és a dir, el que han demanat des de ASUFIN és una demanda que aglutina molts afectats, i el que hem demanat és que se declari la nul·litat d'aquest tipus de targeta. Aquí no hi ha conseqüències econòmiques per a aquestes persones, perquè nosaltres des de l'associació el que hem fet és una demanda a nivell col·lectiu per cessar, perquè deixin d'aplicar-se aquest tipus de targetes. Per tant, clar, totes aquelles persones que tinguin una modalitat de targeta revolving Carrefour Pass, que sàpiguen que han de mirar el seu contracte, han de revisar el seu contracte i veure si estem en aquesta franja temporal que has comentat, Joana, per veure si poden encaixar o no amb aquesta devolució
econòmica. Perdó, franja
econòmica.
Temporal, perquè això comença el 2019, vosaltres feis la demanda 2020, o sigui, quin seria el període que comprendria tots els afectats?
Sí, seria el període a partir de l'any 2019, que són targetes que va vendre, en aquest cas, que va comercialitzar Carrefour a partir de l'any 2019, que les persones que tinguin aquesta targeta, que sàpiguen que Carrefour Pass és una targeta que efectivament comercialitzaven les pròpies caixeres, com has comentat, Joana. És a dir, no hi havia un personal bancari, no, eren les pròpies caixeres de Carrefour.
Que, perdona,
Carrefour
no devien tenir ni massa informació,
no,
per oferir als clients.
No. Simplement una ordre de fomentar o propiciar aquest tipus de targeta.
Sí. Imagino que també els devien, no sé si fins i tot incentivar en aquestes caixeres o caixers, com fan, per exemple, els bancs, no?, que demanen resultats en els seus treballadors, no?
Sí, clar, i pensant que són treballadors de Carrefour, doncs que partim de la premissa de que no tenen coneixements financers o formació financera com per comercialitzar un tipus de financiació tan complex com és el sistema revolving. Pensam que aquí, precisament, el Suprem, el que ha analitzat d'aquestes targetes ja no és si són usura o no, és a dir, ja no si tenen un tipus d'interès molt elevat o no, sinó que els contractes si són transparents o no, és a dir, control de transparència, és a dir, que si a l'hora de comercialitzar aquestes targetes per part d'aquests empleats de Carrefour van informar correctament a les persones, als consumidors, d'aquesta modalitat tan complexa de sistema de finançació, que com diu el Banc d'Espanya, dona un efecte de bolla de neu, és a dir, mai deixes de pagar aquesta targeta.
Després te demanaré un exemple sobre com funciona, però recordem, Sofín demana anul·lar les clàusules relatives a la determinació del tipus d'interès, quotes establertes per impagament de quotes, venciment anticipat i l'ordre de satisfacció, perdoneu, del deute. S'ha aconseguit tot.
Sí, mos han donat la nul·litat de tot el clausulat que hem demanat nul, que hem demanat que és abusiu, que és aquest que comentes, Marta. Llavors, aquestes persones, els que estiguin afectats directament per la sentència, ho tindran molt més fàcil, però aquelles altres persones que tinguin una modalitat de targeta com aquesta, el que hauran de fer és agafar aquesta sentència, sí o sí hauran de posar una demanda en el jutjat, però ja no és el mateix, perquè ja aniran amb una acció de cessació, en aquest cas interposada per a Sofín, i amb aquesta sentència ho tindran pràcticament ja tot fet, no? Perquè realment ja s'ha declarat la nul·litat. El que han de demanar en aquest cas seran les quantitats que els hi corresponen, és a dir, aquella part proporcional que hagin pagat de més. Normalment, si són targetes ja més antigues, les persones han pagat tant d'interessos que ja estaria amortitzat el capital, perquè el problema de les targetes revolving precisament és aquest. Pagues una quota molt baixa, aparentment molt baixa, però com el contracte no té una duració determinada, sinó que és indefinida...
Pagues eternament.
Mai pagues capital, mai amortitzes, sempre pagues interessos. Que passa que la gent, si du molt d'anys pagant interessos, aquesta targeta ja està més que tornada, és a dir, el crèdit que t'han donat tu ja l'has tornat, segurament l'has tornat de més. Per tant, què passarà? Pues els que tinguin la targeta viva s'amortitzarà, és a dir, aquesta targeta deixarà de tenir efectes perquè ja no hauran de pagar més, i molt de casos, que són les dades que heu comentat, molt de casos tindran una devolució econòmica molt gran, perquè han pagat molt de més.
No, i hem de dir, Cristina, que en un primer pronunciament el jutjat mercantil va desestimar aquesta demanda. Què ha canviat? Ha canviat alguna cosa?
Sí, bé, els jutjats a vegades d'instància o les audiències provincials que vendrien a ser de segona instància a vegades dubten a l'hora de dictar sentències, i aquí a Sofín, doncs, bueno, va, sí que va seguir lluitant. Se lluita, la va dur fins en el Tribunal Suprem, que vendria a ser com una mena de tercera instància, i la lluita la van dur fins a en el Tribunal Suprem, i el Tribunal Suprem finalment mos ha donat la raó. Sí que és cert que el Suprem ja l'any passat, el gener del 25, ja va dictar també dues sentències molt, molt potents i que mos estaven anant molt bé a l'hora de resoldre els casos com aquest, però sí que és cert que ara, aquesta sentència que és pionera perquè és una acció col·lectiva, ja entram en una altra qüestió, que ja no és si és usura o no és usura, si és un tipus d'interès molt alt o no, sinó si realment se va superar el control de transparència, és a dir, si la persona va sabrà realment el que estava contractant, l'impacte econòmic que tindria, el sistema d'amortització quin era, i sobretot la part de la recapitalització dels interessos, que és aquest efecte de bolla de neu que mai, una espiral que mai sorti, mai acabam de pagar aquesta targeta.
Un exemple. En dobbers i quantitats, i així tothom ho podrà entendre.
Per exemple, si nosaltres hem, clar, normalment les compres amb aquesta targeta, les compres que tu fas en aquest cas a Carrefour, les anaves pagant amb aquesta targeta. Què passa? Que tu vas tirant, tu vas pagant, vas pagant compres...
És un establiment que vas molt freqüent.
Que vas molt freqüentment, per tant, que tu vas pagant setmanalment pues, un import determinat. Què passa? Pues, tal vegada tu, al final del mes, has acumulat 500, posam-ho 600 euros, però què passa? Que el tipus d'interès, com se va afegint el capital, se va recapitalitzant, és com una espiral, i què passa? Que acabes pagant, pues, en lloc de 500, tal vegada acabes pagant 800. O, depenent del tipus d'interès que estigui pactat, que estigui associat, que això ja és un tema d'usura, que a vegades hem vist targetes amb un 300% TAE de tipus d'interès, és a dir, els costos associats són molt elevats, doncs tu demanes 500 i acabes pagant 1.000. Per tant, la compra que estàs fent és el doble. Estàs pagant el doble per allò que estàs adquirint, no? I, per tant, molta de cura.
Imagina, Cristina, que molta de gent se pensava que era una targeta de super qualsevol, no? Quan t'ofereixen a una caixa de supermercat una targeta, mai pots pensar o no pots imaginar que t'estan oferint aquest tipus de targeta. Sí. Clar, que els devien explicar és per fer compres, no sé, que els devien oferir, quin era el reclam, i sobretot si estan encara en circulació o si ja fa temps que s'han retirat aquest tipus...
No, no, són targetes que estan en circulació i segueixen en circulació.
Segueixen en circulació vol dir que encara te les poden oferir?
Encara te les poden oferir. Jo imagino que ara que Carrefour veient això, perquè no és un tribunal d'instància, sinó que és el Tribunal Suprem amb una acció de cessació que aglutina moltíssimes persones, imaginam que algo farà. Esperem que deixi de comercialitzar aquest tipus de targeta perquè té un mandat judicial que li prohibeix. Això per una banda. I per una altra, anem a veure com respon a totes les reclamacions que ara li poden venir. Però molt de comerços, no només Carrefour, molt de comerços, no diré noms, tenen targetes associades, que és una manera com de vincular la persona, d'enganxar-la com un reclam, de no passar res si no tens pes perquè t'ho puc financiar. I què passa? Doncs Carrefour, per exemple, té la seva financera pròpia, altres comerços també, i altres empleen entitats bancàries vinculades, és a dir, és un crèdit al consum vinculat en aquella compra que estàs fent. Què passa? Que t'ha donat moltes de facilitats, perquè ho tens allà mateix, no has d'anar a un banc a cercar crèdit per pagar, sinó que t'ho donen tot fet, i també el reclam sol ser quotes molt baixes. Quan són quotes molt baixes, clar, com més baixa sigui la quota...
Més alt és l'interès.
Més és l'interès i més trigaràs en tornar al capital. I també, important, són contractes que no tenen durada, són indefinits.
Clar,
o que se van prorrogant automàticament.
Una bolla de neu, un cercle viciós a l'estota.
Un cercle viciós.
Que això és com una... Com estar dins d'una gavi d'un hàmster, no?
Sí.
Fent voltes dins aquella roda.
Efectivament, i no surts d'allà, a no ser que arribi un moment determinat, doncs que tu facis o te posis en mans d'un professional, te facis números i dit, vostè ja ha pagat una targeta, no, n'ha pagat ja quatre de targetes. Per tant, deixi de pagar, posi una demanda sol·licitant la nul·litat d'aquesta targeta i a partir d'aquí doncs tingui una devolució econòmica o no. Però sí o sí, les persones que se vegin, encara que no estiguin a l'època temporal que aquesta sentència, nosaltres estem assessorant en aquest sentit de que si tenen una targeta revolving de Carrefour o Carrefour Pass en aquest concret, que es revisin, que demanin els extractes, perquè a vegades no els hi donen ni els extractes ni els contractes, és a dir, que se fa la contractació o amb la mateixa pantalla on tu pagues normalment la compra i allà signes, per tant, la persona no sap o no és conscient de que té un contracte, que està signant un contracte en aquell moment a la caixa, i que demani còpia a Carrefour d'aquest contracte que jo he signat, aquest contracte de targeta, que demanin extractes i que a partir d'aquí s'analitzi pues, si efectivament se veu afectat o no, i si se veu afectat, que reclami perquè ja...
Vull repassar tot abans de dir-te adéu perquè me sembla molt important. Persones que tinguin aquestes targetes de Carrefour Pass que són revolving i que tenen interessos altíssims, a partir de 2019 fins a dia d'avui, o sigui, és el període que compren aquesta reclamació d'Asofin, que se posin en contacte amb Asofin, perquè, clar, tindran la feina ja feta d'unir-se en aquesta reclamació, i com se diu, la unió fa la força, no?
Sí.
No aniran tots sols, això, per una banda. És una lluita de David contra Goliat, que en aquest cas sí que s'ha pogut guanyar a un banc, la qual cosa, a una entitat, en aquest cas, com és aquesta cadena de supermercats, però seria aquest el resum de 2019 fins aquí, que se posin en contacte amb vosaltres perquè la demanda és conjunta.
Sí, bé, la demanda aquesta que ha arribat en el Suprem ha estat una demanda col·lectiva conjunta que ha arribat en el Suprem i estem parlant de l'any 2019 en endavant, però... tot i que tinguin targetes d'anys enrere, també és recomanable que facin també un anàlisi, perquè a vegades nosaltres aquí hem reclamat a partir d'aquesta data perquè eres major nombre de persones afectades, però és cert, perquè n'hem tingut molt de casos abans de 2019 que també tenien modalitats similars d'aquest tipus de targeta. I amb aquesta sentència tenen el camí mig fet, perquè realment ja és una sentència del Tribunal Suprem, no és d'un òrgan d'instància, i amb això a la mà i el seu cas i els seus documents amb això ho tindrem molt bé per reclamar.
Enhorabona a Sofín Esvera per vetllar pels drets dels consumidors, perquè darrere aquestes targetes hi ha molt de patiment, molta gent que no pot arribar a final de mes, moltes despeses innecessàries i polítiques molt poc transparents. Així que, enhorabona. Moltíssimes gràcies, Cristina.
Gràcies a vosaltres. Molt bon dia.
Bons consells. Continuen tot d'una.
El dia. IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és diversitat.
Diuen que ens coneixen pels nostres estius, però som molt més. Som el foc de gener. el bot del cavall, l'or de l'emprendada, l'ombra de la figuera. Quatre illes, una manera de ser. 1 de març, el dia de tots. Govern de les Illes Balears.
Demà, des de l'embalat d'IB3 Ràdio al passeig de Sagrera de Palma, de 3 a 6 del capvespre, tot l'equip de Tental t'espera per jugar una estona amb les paraules. Del 27 de febrer al 2 de març, vine a veure més de 30 hores de ràdio en directe. Celebram els 21 anys d'IB3 Ràdio amb tu.
Que no sigui per allò obvi, que no sigui per Llull, Miró o Barceló. Que no sigui per la mescla de civilitzacions i la seva immensa empremta als seus carrers, a la seva arquitectura, a la seva música. No comata amb l'error de triar el camí fàcil, de dur la cultura allà on es senti còmode. Duguem-la allà on la llum il·lumina el que brilla, on és de tothom, però no és de ningú. Duguem la cultura a un lloc on encara es pugui inspirar.
IB3, mitjà oficial de Palma 2031. IB3, amb la cultura. El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'abans de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius.
De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Garau, IB3 Ràdio.
Moment per tenir cura de la nostra salut bucodental en companyia del nostre dentista de capçalera, el doctor Andrés Ochogavia.
I avui ve a parlar-nos d'un problema que pot ser molt patiu, però no sabeu identificar: el bruxisme. Es tracta del fet de prema o fregar les dents de manera involuntària, sovint causat per l'estrès i també per cada vegada més l'accés de pantalles i la mala qualitat del son. En parlant precisament amb en Andrés Ochogavia, que ja tenim aquí. Andrés, molt bon dia, com estàs?
Què tal, bon dia.
Clar, jo ja més o menys ho he dit, però per fixar, ja que tu ets especialista, què és el bruxisme i sobretot com se manifesta?
Bueno, el bruxisme no només és fregar les dents, no? Perquè el bruxisme, la definició seria una activitat dels músculs de la masticació, és a dir, un excés d'aquesta musculatura. És a dir, una persona que no té cap dent, una dèntul total, pot patir de bruxisme, perquè és moure la mandíbula. No només és apretar les dents, no? Pot ser durant el dia, bruxisme de vigília, durant el vespre, bruxisme de la son, i es manifestaria pues, un poc pues, lo típic, no? Desgaste dental, mal muscular, a nivell mandibular, mal de cap, cada de matí, cervical, si molestis, gent que no pot obrir bé la boca. Això seria un poc els típics signes, no?, de bruxisme.
Clar, parlaven de l'estrès i de l'ansietat que poden causar o agreujar aquest bruxisme. Però per què? Perquè l'estrès que mos fa estar en la mandíbula més tensa, mos fa a l'hora de dormir tenir pitjor qualitat del son i estar tot el dia en la mandíbula fent feina i que no descansi.
Sí, bueno, al final l'estrès no és com una activació del cervell, no? Entonces, el bruxisme està regulat pel sistema nerviós. Entonces, si tu tens més activitat a nivell cervell, estàs més estressat, pues una manera de descarregar és activar la musculatura. Perquè el que fa aquesta activitat, aquest estrès, aquest pensar tot el temps, és com una sobreexcitació. I aquesta sobreexcitació se manifesta pues, apretant, moguent les dents, tinguent una son un poc moguda, etc. Entonces, el bruxisme, l'estrès estan molt relacionats per aquesta activació, tot estem del cervell, no?, del sistema nerviós.
Clar, si ara qualcú està escoltant la ràdio, està mirant la tele i se demana quin podrien ser els símptomes, lo típic, ai, me fa mal la mandíbula o tinc un pont de mal de cap, però no té per què ser bruxisme. Amb què m'ho hem de fixar, doctor?
Bueno, un se pot observar un poc, no?, i és de matins, sobretot quan s'aixeca, pues mirar més si té certa molèstia a nivell muscular, a nivell del múscul temporal, com una espècie de cefalea. Molta gent diu que té migranya i potser no. Potser és un mal muscular per fet d'apretar. Tu te pots mirar les dents, si té molt de desgastes o no té de desgastes, si la parella t'escolta que fas renou quan dones o no fas no, o no fas renou perquè fas el bruxisme. Pues un poc mirar tot, sobretot el tema de tenir molèstia o mal a nivell de la cara, no?
Perquè s'arriben a erosionar les dents, eh?
clar, si tu estàs cada dia X temps, frega que frega, al final si és malte, aunque sigui molt poderós i molt potent, el vas deteriorant, el vas desgastant i al final, pues, a nivell visual t'ho pot veure perfectament.
Afecta tot tipus de persones, m'imagino que com que és associat a nervis, estrès, aquí poden parlar des de nens petits, adolescents, gent gran, o no sé si hi ha un perfil més condicionat o afectat.
No, no, afecta tothom, un impetit també pot patir de bruxisme, ja sigui per estrès, bullying, qualsevol cosa, pares que se separen o el que sigui, per hàbits, no? Veure cafeïna, Coca-Cola, coses d'aquestes, mòbils, estrès, gent que té refluxa, o sigui, hi ha un munt de possibles causes del bruxisme, no?
Una de les causes seria possiblement també l'excés de pantalles, haver d'estar tot el dia pendent del mòbil, amb estímuls continus que fan que el nostre cervell no pugui descansar. Ara ja hem afegit, diguéssim, un nou problema, que són les pantalles a l'hora de patir bruxisme.
Clar, un poc per el que dèiem antes, no? Al final, les pantalles que poden fer? Pues reduir la melatonina i activar un poc aquesta activitat cerebral. Entonces, estàs sobreexcitat, és vespre, aquesta sobreexcitació el que fa són com a microdespertars, entonces cada microdespertar, cada vegada que tens un moviment o un moviment de la mandíbula, aquesta excitació fa que puguis apretar les dents i per tant les pantalles estan associades a aquesta sobreexcitació i la sobreexcitació està relacionada amb el bruxisme. Entonces, pantalles, bruxisme, mala qualitat de la son. Entonces, moltes vegades nosaltres, millorant la qualitat de la son, poden millorar el bruxisme, i no se'n revés. No fa falta millorar el bruxisme per millorar la qualitat de la son. A vegades és canviar hàbits i el pacient ha de ser bruxa. No, hem de trobar la causa moltes vegades de per què el pacient bruxa.
Clar, en Marta ho deies, desgastament de les dents seria una de les conseqüències, però què pot passar si algú pateix bruxisme i no se'l tracta?
Pues bueno, si tu vas apretant, desgastant la dent, al final és una estructura que se va debilitant i pot tenir una fractura dental. Una fractura que, com a conseqüència, has de llevar aquesta peça. Pot ser del sector anterior i pots anar amb un problema aquí, o posterior, no pot menjar bé i després l'has de rehabilitar. També els desgastes severs a llarg plaç, pues, te fa la dent més petita i clar, pot fer un poc el teu somriure, la teva inclús, no, confiança en tu mateix. Pot tenir mal de cap habitual, que moltes vegades com ho normalitzem i no ho és, no, mal de cap s'ha de mirar què passa, nosaltres no hem de tenir cap tipus de mal normalment, llavors aquest mal de cap després te farà dormir pitjor, si dors pitjor després tindràs un pitjor dia, llavors te pot alterar també a nivell emocional, llavors el bruxisme pot acabar creant un problema a la teva qualitat de vida, també.
Clar, és tot una roda, no? Hauríem de començar a tenir una mena d'enfocament integral per a la nostra salut oral, no només nanes dentista, si notem que mos fa mal un queixal o tenim una càries, sinó que també hi ha molt de problemes que els dentistes podeu resoldre, encara que no estiguem tan acostumats a demanar ajuda a un dentista, ara ho dèieu, ser estrès, bruxisme, pantalles, bruxisme, tot això, amb una consulta, per exemple, amb el doctor Chogavi, ja quedaria resolt. Seria un poc dentista-psicòleg, un mix.
Lo important és, bueno, sempre indagar, demanar, per trobar la causa, no és fer... Tens bruxisme? Fèrula, no? No. A lo millor la fèrula és lo darrere o no fa falta. Moltes vegades feim massa fèrula, els dentistes, no? Com... Entonces, primer hem d'indagar, veurem què passa aquí. I en funció de lo que nosaltres trobam, pues, també poden derivar. Aquí hi ha un equip multidisciplinar, a vegades un psicòleg, no? Hem de manejar aquest estrès. O un digestiu, perquè el pacient té refluxe també és una sobreexcitació i pot fer bruxisme, pantalles, estrès, per què tens estrès? Hem de fer esport, tu, a vegades es canvia hàbits, no sempre és tractar, sinó canviar hàbits i saber on derivar, i un derivador molt important per nosaltres, els dentistes, en aquest pacient que fa bruxisme, és un fisioterapeuta, perquè al final estem xerrant d'una activitat muscular, crea mal muscular i qui tracta els músculs? Pues el fisio, no? El dentista simplement ha d'integrar aquest tractament i saber on ha de derivar i millor no tocar.
Sí. Les cèl·lules funcionen de totes maneres, no? Per la gent que tal vegada té o prem molt durant el vespre o té un nivell de bruxisme ja molt accentuat, ajuden, no?
Sí.
Són molt incòmodes. Això sí, no sé si qualcú s'arriba a acostumar, no?, a dormir amb elles, però funcionen.
Sí, no, funciona molt bé, si estan ben indicades. Hi ha gent que li costa més adaptar-se, hi ha gent que no pot dormir sin ella. No?
Perquè, ah, sí?
Clar, perquè si tu, un pacient ben indicat, li fas una febre, de repente, aquest pacient ja no té mal de cap,
clar,
no se desperta tant...
Li millora la qualitat de vida, clar.
Claro, és superfan tuya, no? La fèrula, tal, se me rompe, quiero otra... És a dir, que les febres ben indicades funcionen superbé, però a vegades una febre és com una closa, a lo millor és una febre per emplear 2-3 mesos, canviar en 4 hàbits, millorar en segons que, i a lo millor després ha millorat aquest mal que tenies, mal de cap i cervical, conjuntament amb un fisio o el que sigui, i a lo millor ho poden deixar d'emplear, no, no vol dir fer-ho per sempre. Després s'han d'avaluar altres coses, desgastes, bla, 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 però la febre funciona molt bé si està indicada de manera personalitzada, no?
El que passa és que jo crec que encara no tenim una cultura d'anar al dentista, no? També s'hauria de dir que la Seguretat Social hauria d'incloure els tractaments de forma completa, és evident, no? Hi ha una gran part de la població que tal vegada no té la possibilitat, l'accés, però en tot cas tampoc hi ha una cultura d'anar al dentista, se va una vegada a l'any, la revisió, la neteja, per descomptat quan te fa mal, que és quan te'n recordes, no? Però encara no tenim adquirida, jo crec, que aquesta cultura de la prevenció. I a més, és que molts dels problemes deriven a la boca, o la boca pot, al revés, generar molt de problemes a altres llocs del cos.
Sí, jo m'encanta això que dius, perquè a vegades no li dona l'importància que té, no?, la boca, i al final el que tu menges i després ha de servir...
Infeccions, claro, per exemple, que te poden afectar de forma integral.
Total, total.
I que comencen a la boca.
Claro, tu el que menges primer l'has de rebegar i has de fer un bol, o quan tingui la boca malament plena de bacteris, això després anirà al teu fetge i l'absorbiràs. El teu somriure, a nivell social, trobar feina, trobar nòvio o nòvia, és a dir, molt important per dia a dia, i ho separam molt del cos quan va unit, no? És a dir, al final la boca mos xerra, no l'escoltam, passant d'ella, i a nivell cultura, bueno, jo crec que cada vegada supos que millor, nosaltres intentem que els nostres fills hi vagin, però els adolescents passen de tot, no? És una època que ni se fan nen, ni dentista, ja ton pare ja no te diu el que has de fer, i el dentista molt...
No se renten les dents o 3 vegades al dia, clar, és que és molta feina de manteniment.
Ni una, a lo millor.
Has vist desastres?
Hi ha desastres, hi ha de tot, i clar, jo què sé, abusen de Coca-Cola i coses d'aquestes, se fa mal.
Que, per cert, ara se dona una passa endavant respecte a les begudes energètiques, la qual cosa és molt important, no? No només que no hi hagi una venda a les escoles que ja hi havia, sinó una prohibició de l'accés a menors. Jo crec que això també millorarà molt la qualitat de vida dels menors i la salut bucodental. Sí, Andrés, que tinguis molt bon cap de setmana.
Igualment.
I, per favor, invertir el manco en aquesta cultura de la prevenció, perquè tot comença per la boca. Són quasi les 11. Mira, mos ha passat volant.
No, i m'encanta que aquest cap de setmana comenci dijous.
Sí, ja hem dit que a partir de dijous se pot desitjar un bon cap de setmana. Notícies i continuem.